llevado usted una vida digna y recatada. Su padre y sus dos hermanos son ministros del Señor. La doctora Cartwright viene de un ambiente muy distinto. Jamás podrá encajar en una comunidad cristiana. Estoy escribiendo a la dirección pidiendo que la sustituyan lo antes posible.
Pues a mí me parece una mujer interesante.
Fuma. Se sienta antes de rezar. Habla de un modo desgarrado. ¿A eso le llama usted interesante? Comprendo que a una chica joven, sin experiencia, ese ambiente le pueda parecer interesante. Pero moralmente, espiritualmente, ella está perdida.
No. La doctora Cartwright viene a cuidar a los enfermos. A cuidar a la señora Peter. No puede ser una mala mujer. Es diferente.
Claro que es diferente. Y la diferencia está en el mal que lleva dentro.
¿El mal? No puedo creerlo.
Un dia més estem aquí amb Víctor Alexandre, Cinema a la Xarxa. Benvingut.
Hola, Clara. Com estem?
Molt bé, a punt. Un dia més.
Molt bé.
Explica'ns què és el que acabem d'escoltar.
Doncs mira, això que acabem d'escoltar és un fragment de la pel·lícula Set dones, de l'any 1966, de John Ford. De fet, va ser l'última pel·lícula que John Ford va rodar. Després d'això ja no en va fer més. És una pel·lícula molt bona, però que, mira, malauradament no va tenir èxit i els 2,5 milions de dòlars que va costar fer-la, doncs amb prou feines en va recuperar un. És a dir, que va ser un desastre econòmic. Ford sempre havia rodat pel·lícules d'homes. El seu tarannà era pel·lícula masculina, sobre l'amistat masculina, pel·lícules de caràcter èpic o militar, la camaraderia, diguéssim, masculina, i de la mateixa manera que va rodar El gran combat per enaltir la figura dels indis, que ell, a les seves pel·lícules anteriors, doncs sempre apareixien els indis com si fossin una mena de xitxarel·los i morien com a mosques, doncs aquí ell es va voler redimir i acomiadar-se del cinema fent una pel·lícula en què tots els protagonistes, tots els protagonistes fossin dones. És a dir, per això va fer 100 dones. Va dir, doncs ara fer una pel·lícula que només sortiran dones. Bé, sortia algun home, però eren dones les protagonistes, oi?
Sí.
I que era el que no havia passat pràcticament mai a la seva filmografia, en què tot eren homes. I la dona era una mica allò, una miqueta així, un acompanyament, el complement del mascle, diguéssim, oi? Per això la pel·lícula, doncs, es va dir així, 7 dones. A Ford, els productors no li van deixar triar les actrius que ell volia. Ell volia Katharine Hepburn i a Jennifer Jones i, a més, volia Patricia Neal i Patricia Neal va haver de deixar el rodatge perquè tenia una malaltia i tampoc va poder continuar. És a dir, el rodatge va tenir tota una mena d'entrebancs i no es va fer tot el que ell volia fer, en definitiva. Per això potser també és una pel·lícula fallida en aquest sentit. I per això tampoc va tenir gaire èxit. Però tot i així, en va tenir bones actrius a la pel·lícula. És a dir, no és que les que surten ara, no, les que finalment van quedar eren actrius dolentes, ni molt menys, al contrari. Però clar, el director volia unes concretes pels papers i tenia dret a fer-ho, a triar-les, i els productors no el van deixar. Per tant, van sortir finalment amb Bancroft, actriu que l'any següent va fer la pel·lícula El graduat amb Dustin Hoffman, i va ser un èxit brutal. Margaret Leighton, Flora Robson, Mildred Dunnock, Betty Field, Ann Lee i Sue Lyon. I he deixat pel final Sue Lyon
per algun motiu.
Com dius?
No, que està al final per algun motiu, evidentment.
Ah, sí. Bé, sí, perquè, a veure, era la més jove de totes i tenia poc paper. Uh-huh. Però l'he deixat al final perquè ella, justament, Sue Lyon, serà la protagonista d'avui.
Exacte.
A la pel·lícula, doncs, apareix doblada per Maite Santamarina, que era la que feia la veu jove, era una noia jove, surt de la pel·lícula, i que és la veu que m'he sentit. Avui en parlarem perquè ens va deixar, Sue Lyon ens va deixar fa una cosa d'un any, concretament el dia de Sant Esteve del 2019, a l'edat de 73 anys. I Set dones, tanmateix, no és la primera pel·lícula en què va aparèixer Sue Lyon. tot i que només tenia 20 anys, sinó que el seu debut l'havia fet quan en tenia només 16 a la pel·lícula Lolita, de Stanley Kubrick. És la primera i la gran pel·lícula de Sulayan. Lolita està basada en la novel·la de Nabokov i va crear, doncs bé, va suposar un gran escàndol pel seu erotisme i pels elements de pedofília i d'incest de la història que hi havia. Però és una pel·lícula magistral, magistral. És la trista història d'un professor de literatura francesa, James Mason, d'un home de 53 anys, amb una menor d'edat, que és la Sulayan, però això sí, molt desenvolupada, tant físicament com mentalment. És a dir, no és nena, mentalment no és una nena, és molt dona, però clar, és menor. I passen 3 anys i finalment el professor troba de nou la noia, és a dir, la retroba, però ja està casada i embarassada. Aquesta és l'escena entre James Mason i Sulayan.
$400 en efectivo.
$400?
He extendido un cheque por $2,500.
¿$2,500?
Hay alguien en Ramsdale que está dispuesto a ocuparse de la hipoteca sobre la casa. Y ha pagado una suma de 10,000. Aquí están los documentos.
¿Quieres decir que nos regalas $13,000? Esto es maravilloso. Oh, vamos, no llores. Lo siento. Trata de comprenderlo. Siento mucho haberte engañado tanto, pero supongo que las cosas de la vida son así. ¿A dónde vas? Escucha, no perdamos el contacto. Te escribiré en cuanto lleguemos a Alaska.
Ja ho deies, una Sulayan molt joveneta, amb 16 anyets, però escolta, se la veu que treballa bé, no? En aquesta pel·lícula, explica'ns una mica més què hi trobem.
Sí, treballa bé, era bona com a actriu. Aquí, clar, era molt jove i com que bé, el món del cinema té la fama que té, el rodatge hi anava la mare i el xicot de la noia vigilant, el xicot vigilant, que no li fotessin la xicota, i la mare vigilant fent d'espelma, no? Però, en
fi, sí, tot no se'n sortia res. Prou bé, eh?
Sí, no va passar res d'això, però vaja, sí, vull dir, clar, a veure, si vols ser carrera d'actriu i debutes fent Lolita, una pel·lícula, debutes, millor dit, treballant amb Stanley Kubrick, i després treballes amb John Ford, escolta, saps? Dius, la meva carrera serà un, no sé, això, serà una autopista. No, però el destí tenia, previst exactament això, oi? Lolita, com t'he dit, és una pel·lícula esplèndida, realment extraordinària i rodada amb actors que estaven en estat de glòria, com James Mason, Peter Sellers i Shelley Winters, que la Shelley Winters fa el paper de la mare de Sulayan, i és la pel·lícula que en definitiva va fer famosa Sulayan, que aquí va estar doblada per Maria Jesús Lleonard. I estem parlant de l'any 1962, quan ella tenia 16 anys. Abans només havia fet una miqueta de televisió, molt poca, i no tenia cap experiència cinematogràfica, res de res. Sulayan explicava que a Hollywood, quan et criden per fer un càsting, et fan dir com et dius i quatre coses més i prou. No demanen que expliquis gaire cosa. En canvi, Stanley Kubrick li va preguntar altres coses. Volia veure altres aspectes de la persona, oi? I li va preguntar què fas, on vas habitualment, què veus, a quina hora tornes a casa, què en pensa la teva mare, quina mena de roba t'agrada dur, saps? Volia conèixer més en profunditat la persona. I així la va tenir una hora sencera davant la càmera.
Déu-n'hi-do.
Aquest va ser el càsting, l'audició de Sulayan davant de Stanley Kubrick. Perquè la pel·lícula, a més, ella tenia 16 anys, però havia de representar que en tenia 14. Déu-n'hi-do. Clar, l'Olita ve d'això, vull dir, és una nena. Ella parlava molt bé de James Mason com a company a la pel·lícula Però era tan joveneta, doncs, que la mare, com et deia, estava present en el rodatge allà, perquè deia, Hollywood, això, això vigilar, li feia més poc una pedregada. I, però, en fi, va haver, Sulayom va haver d'aprendre a fer petar els xiclets. Quan m'assecava un xiclet, havia de fer, va aprendre a fer-los petar, perquè la Lolita ho fa. I també va haver d'aprendre a ballar el hula hop.
No és fàcil, eh? Que tampoc és fàcil.
Sí, tu creus, sí?
No, sé. No, jo no me n'he sortit mai, eh? Imagina't haver d'aprendre'n per una pel·lícula.
Bé, forma part del personatge, clar. Sí, sí. A vegades, doncs, clar, si el personatge fa una sèrie de coses, l'actor o l'actriu les han d'aprendre.
Evidentment.
I també va haver de fer molta promoció de la pel·lícula anant amunt i avall pels Estats Units i per diferents països. Ella descansava molt poc, perquè tot era amunt i avall, i explicava que s'adormia pels racons, a les estacions, als autobusos, als taxis, a tot arreu s'adormia, a tot arreu on anava, i a més, la premsa sempre li preguntava el mateix, sempre la mateixa pregunta, no? Què em pensava de Stanley Kubrick? Què em pensava de James Mason? Què em pensava de Peter Sellers? De Shelley Winters? I també si Lolita li havia canviat la vida. Aquesta també era la pregunta permanent. T'ha canviat la vida, Lolita? Ella va anar a un show de televisió dos dies després que hagués mort el seu germà i només començar ja li van llançar la pregunta. Li van preguntar si la causa de la mort del seu germà havia estat pel fet que ella hagués rodat la pel·lícula de Lolita. Perquè la pel·lícula va tenir molt de rebombori. I, però vaja, clar, ja et diràs tu quina relació té una cosa amb l'altra, no?
Una mica rebuscada la pregunta.
Clar, és una molt mal gust. I, escolti, el meu germà, què té a veure la pel·lícula amb tot això? De Lolita se'n va fer un remake el 1997 amb Jeremy Irons, Melanie Griffith i Dominic Swain. Però era un remake molt inferior. És a dir, la segona versió, vaja, un abisme amb la de Stanley Kubrick. La Lolita és la de Stanley Kubrick i la de Sulayom. Aquesta escena que ara sentirem pertany a una altra grandíssima pel·lícula que va fer Sulayom, La nit de la iguana.
¡Charlotte! ¡Charlotte!
Había un muchacho en mi pueblo...
¿Charlotte?
...que estaba enamorado de mí.
¿Ah?
Y francamente me hacía la vida imposible.
¡Charlotte!
Por eso papá dispuso que hiciera este viaje. Y claro, quiso que fuera acompañada en un país extraño.
¡Charlotte!
¡Qué rara es la vida! Si no hubiera sido por aquel necio, no le hubiese conocido a usted.
¡Charlotte!
Cójame de la mano, Larry.
¿Para qué?
Para no nadar separados.
Ah.
¡Charlotte! Te ordeno que vuelvas aquí enseguida. ¡Charlotte! No olvides que este viaje lo haces gracias a mí. ¡Charlotte! ¡Charlotte! ¿Me has oído? ¡Charlotte! ¡Provocándome deliberadamente! ¡Charlotte! ¡Charlotte! ¡Apártate de ese hombre! ¿Me oyes?
Aquí ens trobem una Sulayom una miqueta més gran, però tampoc gaire més, no?
No gaire més, exacte, sí, sí. Però, déu-n'hi-do el començament, La nit de la iguana, és una pel·lícula del 1964, és de John Huston, basada en una obra de Tennessee Williams i protagonitzada per Richard Burton, Lava Garner, la Deborah Kerr i ella, la Sulayom. Aquí, doncs, ella tenia 18 anys, la Sulayom, i continuava fent de noia. Sempre feien aquests papers de noia molt sexualitzada i molt procliu a homes molt més grans que ella. Burton aquí tenia 22 anys més que ella. Però bé, a banda d'aquestes pel·lícules, Sulayom en va fer d'altres, com és lògic, però hi ha cap més del mateix nivell. Ja no... Això no ho va superar.
És a dir, al principi va agafar molta esbranzida molt ràpid i després potser ja...
Sí, just.
Es va quedar estancada, no?
Sí, sí, exactament, va ser això. Uh-huh. Les seves tres primeres pel·lícules van ser potentíssimes. Perquè, esclar, a veure, si comences amb John Ford, amb Stanley Kubrick i amb John Huston...
Clar, bueno, escolta, entres amb força al món del cinema.
És meravellós. Mm. I a més, són tres molt bones pel·lícules. Mm-hmm. O sigui, no és que dius, bé, són pel·lícules menors dels siguents directors. No, són tres pel·lícules que han passat a la història del cinema. clar, dius, ostres, una actriu que fa aquesta, que té aquest començament, doncs arribarà molt amunt. Mm-hmm. Doncs mira, no. Les seves tres primeres pel·lícules, com dic, van ser molt bones, però després doncs, la seva carrera es va començar a desfer com un terròs de sucre, amb pel·lículetes de televisió o de pel·lícules de molt baix pressupost i pel·lícules, en definitiva, mancades d'entitat i de qualitat, incloent-hi fins i tot alguns espagueti western rodats aquí a Europa. És a dir, un autèntic desastre.
Una pèrdua.
Sí, és que al final el que es posaven era ella, el cos, sí. La noia que era maca, saps? Però en fi, ja no eren papers en entitat.
Yeah.
Va fer un petit paper, també de noieta molt llançada, a Tony Rome, al costat de Frank Sinatra, però tot el futur esplendorós que prometia la seva carrera es va fondre en un tres i no res. I en total va fer 14 pel·lícules. L'última va ser Alligator, el 1980, mm-hmm. quan tenia 34 anys, l'última. Un dels seus marits va ser un tal Kerry Adamson, que va ser acusat de robatori i assassinat i va anar a la presó. Bé, clar, va anar a la presó perquè va assassinar.
Sí.
Ella deia que la raó que no la contractessin més era justament aquesta.
Tu com ho veus? Que...
Ja, què vols que et digui? No sé, el fet que fos una dona que s'hagués casat amb un home que havia matat, però, en fi, el marit era una cosa i ella era una altra.
Exactament.
No sé fins quin punt això pot tenir relació. Jo crec que eren altres qüestions. Jo no crec que fos això. Realment sobte que una actriu que va treballar amb tres genis del cinema, com Kubrick, Huston i Ford, acabés tan oblidada i guanyant-se la vida, fixa-t'hi, treballant en uns magatzems de roba. De dependenta.
Déu-n'hi-do.
Així és la vida, imagina't,
sí.
No?
Sí, quines voltes.
Doncs, no sé, la vida, la indústria cinematogràfica, i especialment a Hollywood i tot, és molt cruel.
Sí,
i sobretot amb la dona. Mm-hmm. És a dir, quan el físic abandona la dona, bé, el físic no és que l'abandoni, quan el concepte industrial del que és la bellesa femenina, la indústria considera que minva, i atenció, perquè normalment a vegades parlem a dones de 40 anys, és a dir, que són dones absolutament joves,
sí.
I ja pràcticament ja les consideren que la cosa va de baixa, en canvi els homes als 70 anys tens fent paper protagonista amb una parella femenina que en té 30, vull dir, saps?
Sí, no passen de moda, els homes.
No, és brutal, eh? Mm-hmm. O sigui, el tracte amb la dona a Hollywood és terrible, el món del cinema.
Sí.
A Europa no tant, evidentment, però en fi, és dur. Bé, nosaltres, bé, a veure, Sulayom va morir a Los Angeles el 26 de desembre, el dia de Sant Esteve, del 2019, a 73 anys. I nosaltres li direm adéu escoltant-la cantar aquesta cançó que pertany a la pel·lícula Lolita, per la qual ella ha passat a la història del cinema, Dawn of the Moon.